Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Sí, és veritat que passant de les 5 de la tarda, recta final del programa d'avui, darrera hora del programa, com dèiem, de la fabricació pròpia, i ens ha quedat algo pendent amb el Roger. Roger, què? Ens has tret les tres primeres notes. Ha entrat la Sandra Gómez, ens ha explicat què passava al món. I què?
Què deu ser això? Què deu ser això?
Què deu ser?
Què?
És que no pot ser una altra cosa.
No pot ser una altra cosa, eh?
Creieu que és una de les cançons més importants que s'ha fet...
del pop espanyol?
Sí.
Sense cap mena.
Sí? Sí, sí, eh?
Sí, sí, sí.
Però a l'alçada de sí, Serrats sí. I companyies,
jo diria que és de les que té més reproduccions, eh? És dels grans hits. Si tu poses hits de los 90...
I mundial.
Vull dir. Sí, mundial, sí, també, sí, sí, sí.
Clar, amb el Roger estàvem repassant la dècada dels 90 i teníem pendent que ens versionés una cançó, sí. La cançó que ha triat ell, i com dèiem, doncs és un tribut, i avui més que mai, doncs,
sí.
La dius tu ja.
Home, sí, jo us explico, bueno, l'anècdota, una lleta quan va ser composada, vull dir que tots els noms que surten en realitat són reals. Ell parla de la flaca, que en realitat es refereix a...
És la flaca, eh?
Sí, una dona, una model, que es deia el Soris Guzmán. Sí, que es veu que va hipnotitzar el Pau Donés en aquell lloc que es diu La Tasca, que en realitat és una discussió que es deia 1830, però es coneixia com La Tasca. I ells estaven aquells dies gravant a Cuba, estaven a Cuba, gravant doncs el videoclip per a El Lado Oscuro, i una d'aquelles nits
que
plegar va entrar la flaca.
Però que El Lado Oscuro és el primer àlbum de Javier Palo, no?
Sí, sí. I et diria que el millor, però bueno, ja és cosa meva.
Claro.
Julio
José. En fin. Julio.
Julio.
Claro, Julio José.
Què? Arrenco o no?
Mimi, sí, va. Roger avui ens versiona La Flaca, a la fabricació pròpia.
Faré una petita intro que es va fer famosa més tard, eh? Si te vas de La Habana, llévate mi corazón para que nunca te olvides del día que te di mi amor. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón para que nunca te olvides del día que te di mi amor. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, la cara a dos soles, que sin palabras habla, que sin palabras habla. La flaca duerme de día y dice que así el hambre engaña. Cuando cae la noche, baja a bailar a La Tasca. Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso, y aquests coros, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera,
aunque solo uno fuera,
de coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me diste el primer día y en los que tuve ganas de dormir a su ladito. Por Dios que esta flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Un beso de la flaca ya daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, oh, aunque solo uno fuera, oh, aunque solo. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón para que nunca te olvides del día que te di mi amor. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón.
Solo uno fuera.
Por un
beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la
noche, ¡bravo! ¡Bravo! Avui no era el dia jo per cantar.
No era el dia.
Perquè no tenim tampoc la tessitura. La Paula m'està mirant i dic, no, avui ni mai.
Bueno, però...
Sort de Francisco.
Sí, he fet el que hem pogut.
Roger, brutal, aquesta versió.
Sí.
Home, hem reviscut. Ens has fet un viatge al passat, eh?
Com puc ja,
després d'aquesta setmana. No, bravo. Sí, sí. Què, dècada dels de 2000, ja, eh?
2000, sí.
Uau.
Sí. Què?
Tens al canvi alguna o no? No ens ho diguis, eh?
A mi hi ha una que m'agrada molt del 2000, hi ha un disc que
sí.
Ah, epa!
És que la Crèdia té rodes i va amunt i avall.
Ah, jo em pensava que ja...
No, res, hem de marxar superràpid a publicitat, que està el Joan Anton Català, ja, però...
Vols que xivi la que tinc al cap?
No!
Ah, bueno, jo ja... Bueno, dono una pista, una pista. Hi ha un disc, per mi, de referència, que es diu Continuum. Continuum.
A veure,
de què deu ser? El 2000... Em sembla que va sortir el 2006. Continuum, John Mayer.
Home!
Ja el tens, tu?
Sí, ja sé per on va.
Sí, sí. Llavors, ja, allà hi ha un tema que és un tema de la meva vida.
Uau.
Sí. Però, bueno, no sé si faré aquesta o ja veurem si farem una altra.
Val.
Ja veurem, ja m'ho aniré pensant.
Bueno, doncs aquesta primera pista. Roger, d'aquí 15 dies...
Ens veiem aquí a...
Al Fabricació
Pròpia.
Que vagi molt bé. Va, petita pausa i això no toca català. Ara tornem.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Quart de 6 de la tarda, un dimarts més, com ja sabeu, cap a aquesta hora el que fem és obrir el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català.
Hola, què tal?
Com estàs?
Per què rius?
És perquè és veure, tia. Ai, no.
Home, està... avui porto...
Que... No, perquè sí, clar, és que sé el tema que portes. I fixa't tu que fa una setmana... Sí.
És que és el desafiament de la setmana passada.
Clar.
Recordes? I... Que ho...
Mira,
no sé.
Volia... T'ho dic de debò, que volia recuperar a punts.
Què dius?
T'ho juro, perquè volia... La Vanessa diu, però ja, això ja no pot ser. M'ha esclat el cap. Perquè volia realment entendre-ho d'una vegada per totes, la física quàntica.
Mira, però, no sé... Vas malament, Mercè, vas molt malament. Mira, hi ha una frase d'un famosíssim físic, que es diu Richard Feynman, que diu, si mai penses que s'entés la quàntica, vol dir que no has entès res.
Bueno...
Per tant, ja amb aquest preàmbul t'has de relaxar.
Clar, perquè això ens ho deies l'altre dia. Vull dir, ens deies, no patiu la gent que...
Que ens hi dediquem, tampoc no l'entenem.
Bueno, això ajuda, eh?
Sí, oi que sí. Això, com a mínim et relaxa.
Què, ens hi posem?
Va, vinga.
Va.
Mm. Va, hem de ser valents.
Va, sí, els reptes, els hem d'encarar.
Ah, que sí.
Va, un desafiament i que en Joan Anton ens ajudarà.
Va, explica'm la quanta. Jo no, no era aquest el desafiament.
Acaba amb zero. Acabem ja amb...
No, pues igual acabaria millor, del que farem si començo jo.
Mira, vols que et digui què tinc al cap, ara mateix, quan física quàntica? Són dos mons. Val? Dos mons, llavors...
Quins són els mons?
Ja està. Vull dir, digue aquests dos mons, ja no t'hi riguis, Paula. Ja s'estan posant amb mi, Joan Anton.
Ja, no ho has de permetre, això.
No ho has de permetre. Són aquests dos mons que entenc que són realitats paral·leles, mai millor dit.
Molt bé.
Però que passen coses al mateix temps.
Molt bé.
Val.
Bé. Sí,
podríem... Dones l'aprovat o...?
No, un excel·lent.
Ui!
Un excel·lent, perquè té molt a veure amb això que acabes de dir, amb realitats paral·leles. Ara ho explicarem. Sí, sí. De fet, d'entrada t'haig de dir que la quàntica, a diferència d'altres branques de la física, que van ser desenvolupades per algú concret, no? Newton, Einstein, la quàntica va ser l'esforç col·lectiu de molta gent. Planck, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, de Broglie... És a dir, molts científics que a començaments del segle XX, entre tots, van crear això que anomenem mecànica quàntica, que després té basant-se a la física i a la química, i que és aquesta cosa tan difícil d'entendre, tan antinatural. Per tant, la primera cosa és això. Va... per l'esforç col·lectiu de molta gent. I després ho intentaré explicar, que tampoc podem entrar en molt de detall, primera perquè ens tornaríem lelos, després perquè tampoc no tenim gaire temps per fer-ho, i ho faré en base a alguns principis. Principis bàsics de la quàntica, que els primers són com senzillets, n'hi ha algun que és una mica més complicadets, però tots són com aparentment simples o innocents, però amaguen per sota una complexitat tremenda.
Uau.
Va, comencem amb el primer principi.
Que ho diu així, Vanessa, que va, anem.
Va, la quantificació. Bueno. No et preocupis que el nom és més difícil.
Eh?
No. Quantificació és més simple que el nom. Vol dir que a la natura, si nosaltres poguéssim fer un zoom, imagina't que hi hagués un zoom imaginari, on nosaltres poguéssim anar fent zoom al que anomenem espai, la física clàssica, la de la tota la vida, diria que nosaltres podríem continuar fent zoom, i aquell espai continuarà sent un espai continu. Seria un continu, no? En canvi, la quàntica diu, no hi ha res que sigui continu. Arribaríem a un moment en què veuríem com una quadrícula. No ho diu així, la quàntica. És com una imaginació que jo ara estic fent perquè l'oient ho pugui intentar entendre una mica més. Arribaríem amb una mena de quadrícula, de manera que tu et mous saltant d'una quadrícula a la següent. No et mous en línia contínua, sinó que et mous a salts. Això s'anomena quantificació. Tot està quantificat, que vol dir que et mous a salts. Tota la natura es mou a petits saltironets.
D'acord.
L'altre dia ho vàrem explicar quan dèiem que l'òrbita dels electrons al voltant del nucli atòmic està quantificada. Els electrons no poden ocupar la posició que ells vulguin, com sí que fa un planeta orbitant al voltant del Sol, no? Hi ha Mercuri, a Venus i a la Terra, i podríem posar un planeta entremig, i mentre el situéssim ben situat, aquell planeta orbitaria el Sol sense cap problema. Al món de les partícules fonamentals, això no és possible perquè la quàntica diu que les òrbites estan quantificades, estan perfectament determinades. Són aquesta, aquesta, aquesta i aquesta. I, a més, per moure't d'una a l'altra has de fer salts. No pots moure't de manera contínua, no pots començar una travessia i me'n vaig a l'altra òrbita, diu un electró. No, l'electró està en aquesta òrbita i ara salta a la següent. Tot es mou per salts.
Val.
Això n'anomenem quantificació.
Quantificació.
Què et sembla aquest principi?
Bé, és fàcil
d'entendre, no?
Sí.
Bueno, ara els anirem complicant una miqueta més. El següent també és molt fàcil d'entendre, és l'atzar.
Clar, perquè aquí la física quàntica té a veure l'atzar.
Absolutament. Diu que l'atzar és un component intrínsec de la natura. De manera que allò que sembli impossible que passi, pot passar. I res pot acabar determinant perfectament què passarà. Això no és cap problema dels nostres ordinadors. Hi ha molta gent que interpreta això com, clar, és que no tenim ordinadors suficients com per poder simular tot el món, no?, i poder predir què passarà el següent segon. No, la quàntica diu que no és cap problema dels nostres ordinadors, sinó que hi ha un component atzarós que forma part de la natura i que ens impedeix. Tinguem la tecnologia que tinguem, ens diguem com ens diguem i habitem el planeta que habitem, ens impedeix saber exactament què passarà en qualsevol cosa, siguin coses complexes o siguin coses simples. Per exemple, si jo tiro una moneda a l'aire, jo puc calcular que hi ha un 50% de probabilitats que surti cara o 50% de probabilitats que hi hagi creu. I segons com tiri la moneda, jo la puc manipular una mica. Si acabo coneixent aquella moneda, el pes que té, la manera com jo la tiro, puc intentar arribar a manipular-la de manera que surtin més cares o surtin més creus. Doncs la quàntica ens diu que això, manipular d'aquesta manera, no es pot fer a nivell microscòpic. Hi ha un component d'atzar que mai et podrà assegurar que aquella partícula se'n vagi cap a la dreta o se'n vagi cap a l'esquerra.
Mare meva.
Per tant, l'atzar forma part de la natura. Això està bé.
Però és algú fins i tot màgic.
Correcte. Ens trenca el determinisme. Fixa't que trenca el determinisme filosòfic, aquell pensament que deia que el destí està escrit, d'alguna manera. Res no està escrit. La natura no té res escrit. Res, absolutament res escrit.
Bueno, i ets en la línia que estàs explicant, Joan Anton, és que sempre que ens basem en fets empírics, ara mateix, no? A física quàntica...
També es basa en fets empírics, només que ara t'ho explicaré per probabilitats. Ara t'explico el tema de probabilitats, perquè al final la quàntica es mou per un tema de què és més probable que passi, sense que ho pugui assegurar del tot que allò passi, sinó simplement quina és la màxima probabilitat de que això passi. Ara t'ho explico.
Que entrarem en un túnel.
Sí, podem entrar en un túnel, si vols, sí, a l'efecte túnel.
Sí, però és per qui volies...
Sí, hi entrarem després, però veig que tinc ganes d'anar al túnel. Anem al túnel, va, anem al túnel.
Posa el túnel. Estem fent la conya aquí perquè, bueno, jo no sé si ho saps tu, Joan Anton, però jo és que dijous a la nit haig d'estar 100% bé.
Ah, que vas a veure el bosc? Oh, Mercè.
M'he desempassat la pell de gallina i tot. Ah, ja sé que fa un any que sí que va venir...
Incombustible, aquest tio.
És una passada, eh? Sí. Això d'explicació...
A la quàntica, no ho sé. Probablement hauríem de buscar-ho, la quàntica, l'explicació d'això.
De Bruce Springsteen. Sí. És que és al·lucinant. Tu ja has estat en algun concert o no?
No.
Mai?
És que no és un dels meus ídols. A mi m'agrada més el rock una mica més pujadet, però li tinc gran admiració, sí. I vull dir, el respecto moltíssim a aquesta figura.
No, i per això tenia tantes ganes de, per anar al Tunnel of Love de Bruce Springsteen, però no, primer fem el pas previ.
No, però ja podem anar, de seguida anem al túnel. Mira, però deixa'm abans que ens posem en el túnel explicar-te que ens movem per un tema de probabilitats, et deia, no? Vol dir que si jo vull saber què li passarà en una partícula, jo puc calcular què li passarà, però tot i que les meves fórmules em diguin que aquella partícula li passarà, no sé, se n'anirà cap a l'esquerra, com dèiem abans, mai no em podré estar segur per el que hi ha de l'atzar. I, per tant, a la quàntica, màxim, el que puc calcular són les probabilitats. Sempre parlem de probabilitats. Quina és la probabilitat de que aquest electró o aquesta partícula se'n vagi cap a la dreta i quina és la probabilitat que se'n vagi cap a l'esquerra. I res no està prohibit. Per exemple, quina és la probabilitat de que jo travessi aquesta paret, Mercè?
Home,
què diries?
Aquest zero.
Vale, doncs a la quàntica no existeix aquest zero. No existeix aquest zero.
Sempre tens alguna probabilitat.
Correcte, tot és possible. Com que l'atzar és un component intrínsec, tot és possible. Clar, la probabilitat que jo travessi aquesta paret, si la calculéssim en quàntica, que no tindria cap sentit fer-ho, perquè la quàntica l'apliquem al món subatòmic, trobaríem que és una probabilitat ridículament petita. Haurien de passar moltes vides de l'univers perquè jo pogués... Però no és zero. La qüestió és que no és zero.
És molt optimista, la quàntica.
Ah, ostres, no ho he vist mai així, Mercè. Súper.
Bueno, sí...
No, està molt bé. Mai ningú no m'havia dit això. No, de debò, clar, està molt bé aquesta mirada. Sí, és molt optimista.
No, trobo que és com molt positiva, no?
Sí. Mira, si jo agafo un electró i el poso dins d'un got, i aquest electró no té energia suficient per saltar fora del got, la física clàssica, la de tota la vida, diria... Podràs trobar l'electró fora del got? Resposta, no. A la física clàssica diria, no el pots trobar perquè l'electró està dins, confinat dins del got, i mai no pot sortir perquè no té energia per saltar. En canvi, a la quàntica diria, sí, hi ha una certa probabilitat de trobar-lo fora del got. I dius, com és possible? Però si no té energia per sortir. I, de fet, tu en un detector d'electrons t'acostaràs al got per fora i el detectaràs. Detectaràs aquest electró, tot i que sembli impossible que allà estigui. I això és l'efecte túnel. Aquest és l'efecte túnel. L'efecte túnel és que, d'alguna manera, l'electró o aquella partícula ha trobat com un túnel que l'ha permès estar a llocs on és prohibit que hi sigui des del punt de vista de la física clàssica. I aquest efecte túnel l'utilitzem a nivell industrial. L'utilitzem per fabricar ordinadors, l'utilitzem per fabricar fins i tot medicaments. És a dir, que tot això de la quàntica, que sembla una cosa... tremendament, no sé, com artística, no?, o esotèrica, ho acabem utilitzant cada dia a la nostra tecnologia.
Per tant, recapitulem, perquè ens has parlat de quantificació, ens has parlat també de l'atzar, indeterminació,
correcte,
aquest efecte túnel, i en falta un més.
Deslocalització. Deslocalització. Vol dir que una partícula, i això és com conseqüència de tot el que hem parlat, un electró, alhora, estarà dins del got i fora. Saps això que dèiem? Que l'electró no té energia suficient per sortir del got. Física clàssica diria, és dins del got, 100% segur que està dins del got. La quàntica diu, no en pots estar 100% segur perquè hi ha una certa probabilitat que el trobem fora.
Sí.
En realitat, el que diu la quàntica és que alhora el trobaràs dins i fora. La mateixa partícula. No és que s'hagi trencat. No és que aquella partícula s'hagi trencat en un bocí i un bocí quedi dins i l'altre surti fora. No, no, és que al mateix temps, alhora, el detector et mesurarà aquell electró a dins i a fora. Només que amb una certa probabilitat. Amb més probabilitat te'l mesurarà a dins i amb menys probabilitat te'l mesurarà a fora. Però està indeterminat el lloc on es troba exactament. No pots saber en un moment determinat exactament on es troba aquest electró i te l'has d'imaginar com un núvol i dins d'aquell núvol l'electró pot estar a qualsevol part d'aquell núvol. Això s'anomena, per una banda, indeterminació i, per l'altra, deslocalització. Les partícules deslocalitzen. Estan alhora a diferents llocs. Això ja comença a ser bastant enigmàtic i misteriós.
Pere, però jo crec que encara més,
bueno,
no?
Sí, sí, ara ve...
Entrem a les realitats.
Virtuals i paral·leles.
Vinga, anem-hi. Jo no sé per què, però aquesta a tu t'agrada.
Quina? Aquesta sí.
Sí.
Però, bueno...
Bueno, t'agraden totes.
Totes m'agraden, sí, però aquesta és molt divertida. Perquè sí, perquè et porta la imaginació, te la porta a un altre nivell. Saps el tema del gat de Schrödinger?
Sí.
Val, doncs és això. És aquell gat... Això és que consti que mai no s'ha fet. I no funcionaria en un gat. Això, recordem que la quàntica s'aplica al món microscòpic. I va ser només un exercici mental que Schrödinger va fer amb Einstein. Només exercici mental, per discutir. So? Agafes teòricament un gat, el poses dins una capsa que és opaca, no veus el que passa dins, i el tanques dins. A dins hi has posat un element radioactiu que en qualsevol moment pot descomposar-se, i en el moment en què ho faci, un detector de radioactivitat de dins activarà un martell que trencarà un petit vidre, sortirà un gas tòxic i matarà el gat. I tu tanques la capseta i t'esperes un cert temps, el temps que tu vulguis. Ara la pregunta és... Com està el gat? Viu o mort? Clar, la física clàssica et diria, bueno, o una cosa o l'altra, dependrà de si aquell element radioactiu s'ha desintegrat. La quàntica, en la seva explicació més talibant, més exagerada, diu, sí, el gat és alhora viu i mort. Hi ha dues realitats que estan superposades, dues realitats que transcorren en el temps en paral·lel. Una té el gat que està mort,
sí,
l'altra té el gat que està viu. I només serà quan tu obriràs la caixa que es mostrarà una de les dues realitats. Però mentre no mesuris, mentre no obris la caixa, mentre no miris què ha passat, les dues realitats existeixen en paral·lel. Això és el que diu la quàntica. Per tant, aquí s'obre tota una interpretació de diferents realitats en paral·lel, diferents mons, per cada partícula de l'univers. Quan aquella partícula decideix anar a la dreta, hi ha una altra realitat en paral·lel on la partícula ha anat cap a l'esquerra.
Cap a l'esquerra.
Per cada partícula i per cada realitat de l'univers. Per tant, infinites realitats en cada moment. I això s'ha utilitzat en pel·lícules, en sèries, com Stranger Things. No sé si l'has vist a la sèrie Stranger Things.
Bueno,
coses d'aquestes que
no
utilitzen...
No sé si l'he vist, sinó que també tenim la seva música.
Ah, mira.
Per favor. Paula. Stranger Things, o sigui, explica molt bé... No?
Bueno, utilitza aquest efecte, utilitza com un món paral·lel,
sí,
no? Que es desenvolupa en el mateix moment que el nostre i on han previst el pas d'un món a l'altre. Però altres sèries, altres pel·lícules també ho fan. És aquesta interpretació que és molt talibana i que va ser molt discutida fins i tot per alguns dels físics quàntics de començant el segle XX, que deien que això no podia ser, que era com una interpretació teòrica, però que la natura no podia funcionar d'aquesta manera. Però ja et dic, en la interpretació més extrema de la quàntica, això és així. Aquell gat teòric alhora està viu i mort. Qualsevol realitat en té una altra, en paral·lel, on la cosa ha anat completament diferent. I ara tu i jo estem recorrent només una realitat, una branca dels infinits plans que hi hauria en aquest univers.
Joan, hi ha algun moment en què, per exemple, com passa a Stranger Things, no?, que tu te n'adones que hi existeix una altra realitat?
No, perquè realment, com que tu només vas per una de les branques, és la teva realitat, no pots estar segur de que n'hi ha un altre en paral·lel. Mai no et pots trobar amb aquella altra realitat.
T'ho anava a preguntar d'una altra manera, exacte. Hi ha algun moment en què s'entrellacin o no?
Sí, això sí. Però no s'entrellacen la realitat. Fixa-t'hi, el que s'entrellacen són partícules. Agafem dues partícules. Val? Les hem generat bessones en el mateix instant. Per tant, estan com enllaçades des de naixement. Es coneixen molt bé, per entendre'ns. I ara les separem. I les enviem a llocs tan distants que les dues partícules, ni la llum, té temps de recórrer aquella distància per dir a una partícula què li ha passat a l'altra. La llum no té temps de dir-li a una partícula què li ha passat a la seva bessona. I ara fem que li passi alguna cosa a la seva bessona. Doncs en el món de la quàntica, la partícula bessona se n'assabenta immediatament del que li ha passat a la germaneta, sense que la llum hagi tingut temps de recórrer aquella distància i d'explicar-li què li ha passat. Per tant, no i funciona, i això ho hem comprovat, i no entenem per què. No entenem què és el que transmet, perquè res no pot anar més de pressa que la llum. No entenem què és el que transmet la informació que li diu a una partícula què li ha passat a la seva germana instantàniament. I això passa, i això ho hem pogut comprovar amb els nostres laboratoris. Això s'anomena entrellaçament quàntic. I de tot el que he explicat, potser seria aquest, i el tema de les realitats en paral·lel, potser seria la cosa més exuberant i més explosiva, no?, de la quàntica, i torno a dir, és una cosa que hem comprovat en els nostres laboratoris i que algun dia potser podrem utilitzar per fer coses interessants a nivell de la tecnologia.
Mira, fixa't, és que ja per acabar, Joan Antoni, et volia preguntar justament això. De fet, abans ens has fet unes petites pinzellades, no?, però quines són les aplicacions pràctiques que podem fer, per no?, exemple, amb la quàntica? Perquè ara potser la gent que ens escolti diu, bueno, va, sí, però això... No,
tenim
que...
ordinadors perquè entenem la quàntica. Tenim ordinadors que no fallen, vull dir que tenen un nivell d'error molt, molt baix, perquè entenem la quàntica i sabem fabricar memòries que estan en els ordinadors, per tant, estan en el teu mòbil i estan a moltíssims electrodomèstics, perquè entenem la quàntica i fabriquem les memòries de manera que tinguin en compte alguns efectes de la quàntica, perquè, si no, els nostres ordinadors tindrien errades constants i no els podríem utilitzar. Fabriquem medicaments amb l'efecte túnel. I tant. Tenint en compte l'efecte túnel. Estem desenvolupant la computació quàntica, que algun dia en parlarem, que són ordinadors que podran fer, de fet ja s'estan fent algunes proves, que podran fer cert tipus d'operacions, no totes, però alguns tipus d'operacions de manera increïblement ràpida. I aquests ordinadors utilitzen alguns d'aquests principis que acabem de dir, d'una manera física, vull dir d'una manera industrial, per fer això, computacions molt complicades en paral·lel, desplegant com realitats paral·leles en paral·lel d'una manera absolutament molt de pressa, vaja, amb unes velocitats increïbles, no? Això s'anomena computació quàntica. La quàntica és present a molts llocs quotidians de la nostra vida. Què? A veure, Mercè, llavors, quina conclusió... Jo en trec una conclusió. Que la quàntica és optimista. És el que has dit tu. No, està molt bé. Ningú no m'ho havia dit. Està molt bé. Tot és possible. Ara, quan algú estigui depre, no?
Li dius,
escolta'm, pensa en la quàntica.
T'imagines? Diran, bueno, no sé jo. Joan Anton, és un plaer sempre escoltar-te. De debò. Gràcies per aquesta lliçó. Per aquesta lliçó que ens has donat avui. Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. L'Espai de Ciència, aquí el Fabricació. Res, fem una petita aturada, digerim tot el que ens ha explicat en Joan Anton Català, i mira, saps què? Com que el Joan Anton ens ho ha explicat també, ja, donem-li pas a la Pi Bernat, que ens vol demanar la paraula. Avui, per cert, que parlàvem del Bruce, no podia ser una altra manera, la Pi, aquesta setmana, demana la paraula música.
A Ràdio Estel, Fabricació pròpia. Demano la paraula.
Què tal, Pi Bernat? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
A veure, m'encanta, t'ho haig de dir, m'encanta la paraula que demanes avui.
Ai, a mi també. Què seria la vida sense aquesta paraula i tot el que significa? Arriba el bon temps, ve més de gust sortir, ve la revetlla de Sant Joan... I com ho hem d'acompanyar, tot això? Doncs, amb música.
Amb bona música, per aquella nit, la nit sencera, no es podia fotre baix el cunyat.
Ara un rock, ara una rumba, i ara un rigui i un escà. Ara un vals, una ranxera, un moment i un xa-xa-xa. I es anava fotent de dia.
i en Jack, que no apareixia.
Va, que avui la paraula que ha triat la Montse Pibernat és aquesta, la música. Fins a on estirarem el fil? Perquè, com sempre, comences pel principi.
Començo pel principi, sí. Música. Música és una paraula que ens arriba al català directament del llatí amb el mateix significat. Però encara podem anar més enrere en el temps. Música era una paraula grega, musiqué, o musiqué, que volia dir l'art de les muses, aquest art que s'expressa mitjançant la combinació de sons, seguint unes lleis de melodia, d'harmonia, de ritme. Poca cosa ha canviat. Clar. Música, música.
Perfecte. O sigui, la música, avui, què en fem de la música? O sigui, de la paraula música
ara,
en si.
De la paraula. Doncs mira, força coses. Com sempre, la paraula que demano és més que la seva primera definició. Però, abans d'endinsar-nos en les locucions, us vull fer notar un aspecte de pronúncia. Mercè, tu has sentit mai pronunciar música com si fos una paraula plana?
Com vols dir?
Sí, normalment diem música amb l'accent fort a la U, música. Però potser alguns oients ho han sentit o ho han dit fins i tot. Música, fent destacar la I, música, la música.
Ostres, i llavors, què vols dir? Que no és correcte? O sí? O com s'ha de dir? Montse, digue'ns-ho.
Música existeix. Pels que us guieu pel diccionari per tenir l'esperit tranquil de saber si una cosa és correcta o no, doncs tranquils. Tu vas al diccionari, busques música, et surt amb accent, i també busques música i també té una entrada al diccionari.
Però llavors són paraules sinònimes?
Sí, sí, són sinònimes, però no únicament. M'explico. Mira, la pronúncia que s'ha consolidat és, evidentment, música, està clar. I el diccionari ens diu que música també pot ser sinònima. Però hi ha un fet curiós. Música s'ha com especialitzat. S'ha especialitzat en un sentit figurat de, i cito textualment, espera't, embolics, maldecaps, etc, que porta una qüestió o un afer. Per exemple, has sentit mai algú dient no em vingués amb músiques?
Sí, clar, espera, sí.
Ho has sentit, pot
jo,
ser?
Jo ho he sentit. Però sí que és veritat que és curiós perquè no sabia el per què, no?
Doncs mira,
no em vinguis amb músiques.
Exacte. És allò que en castellà diuen no me vengas con monserves.
Ah, això mateix.
Exacte, doncs en català us animo a fer servir no em vinguis amb músiques. O també diu que es pot dir musiqueries, també.
Clar, ja que anomenes el castellà, ara hi pensava, m'has fet pensar-hi. Com es diria, per exemple, irse con la música a otra parte? O sigui, podríem traduir-la tal qual o...?
No, en aquest cop no. Quedaria massa forçat això d'anar amb la música a una altra banda i poc genuí. A veure, com a alternativa, doncs, a veure, podríem tenir toca el dos, o toca el pirandó, o grollerament fins i tot fot el camp, o guia...
Toca el pirandó?
Toca el pirandó, sí.
M'encanta. Toca el pirandó.
O fuig d'aquí,
sí.
O passa. Passa, eh?
Passa.
Passa que t'he vist, passa. En castellà també, ara que dius això, també hi ha, a part d'això d'irse con la música a otra parte, també manden a alguien con la música a otra parte. És allò, amb aquest matís d'enviar algú. Doncs en català què fem? Doncs engeguem a dida, o enviem a passeig, o a escampar la boina.
Música mètrica s'atira per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen Benet a la València, de la fallida de Basset i a cada barri se sent rebombori.
A veure, Montse, ja ha arribat aquell moment de l'espai en el que et pregunto, tenim locucions o altres usos? Perquè ara em ve al cap una paraula música, mira. L'os de la música.
Home, i tant, l'os de la música, que és aquest os de la punta del colze.
Que quan toca et
fa un mal. I a vegades et passa com el corrent, no?
Fa de tot.
En diem os de la música. I també diu que se'n diu os de l'alegria. Jo no ho he sentit, os de l'alegria. Jo he sentit sempre os de la música. De música, sí, com deies, n'hi ha diversos tipus, com la música vocal, que és la que es produeix amb les cordes vocals, però també música sacra, música profana, etc. No?
Clar, i o la música celestial, Pibernat, no? Ho dèiem quan és música que ens fa sentir això com flotant en un núvol.
Perfecte, i tant. I he trobat, a més, que això de música celestial té un doble significat. És aquest que tu dius, però també pot voler dir coses fantàstiques, coses inútils, coses així, saps?
Ah, molt bé. Perdona, abans de continuar... un dubte, perquè, per exemple, Pibe, la persona que fa música és músic, el músic, no?
Sí.
Llavors, la pregunta seria, si és una dona, perquè a vegades ens ha passat, no?, que entrevistem algú, és la música...
O la músic.
O la músic.
Sí, mira.
O sigui, la persona que fa música,
Sí. Doncs la persona que fa música, com deies, és un músic, i si volem fer notar que és una dona, doncs mira, el que més t'agradi. Pots dir la músic i també pots dir la música, a gustos, ningú et dirà res. I ara,
clar,
doncs...
Vaig a dir que sona estrany, la música, però la música, clar, ben... si està ben dit,
sí,
no?
Val. Bueno, ben dit, es pot dir, es no pot passa dir. Res.
Val, val. La música o la música?
Sí. I ara sí, unes quantes locucions, oi?
Sí.
A veure si les dieu. La primera i més fàcil, fer música, que vol dir fer sonar instruments. Aquests fan música, vol dir que toquen instruments. La segona, aquella que hem dit abans, no em vinguis amb músiques, que vol dir que no m'atabalis i ves passant. I en el mateix sentit, si tens músiques amb algú, és que hi tens discussions acalorades. I també pots anar darrere músiques, és a dir, ficar-te en qüestions embolicades. I igualment, si algú mou música, vol dir que provoca baralles, que provoca crits, que provoca desordre, etc.
Mira, fem una cosa, perquè arribem ara a la part de frases fetes, que ja saps que m'encanten.
Ah,
i avui
sí.
He tingut doble reacció.
Ah, sí?
Sí, perquè ha vingut la Maria José, que ens ha valiente, que ens ha presentat el seu llibre. Les sabeu o les dieu? Ja em pots imaginar.
Molt interessant. Sí, doncs mira, doncs jo també avui contribuiré amb més frases fetes. Escolteu. On hi ha músics, no hi falten músiques. Mala fama la de la professió aquesta, que és que es veu que on hi ha gent que fa música, es veu que els costa una mica posar-se d'acord, es barallen. On hi ha músics, no falten músiques. Més coses. Quan vols calmar algú que està nerviós perquè veu que no se'n surt, doncs mira, li pots dir, deixa fer vent, que la música és de qui l'entén. Com dient, mira, no t'hi fiquis, deixa que els que en saben ja ho facin. Una altra cosa, una frase que ens remet a temps antics quan els nois festejaven les noies. Es veu que també n'hi havia de pesats, com ara. I la gent els deia, música li fas? No t'hi casaràs. Com volem dir? Que no és el que més festeja una noia aquell que no obté l'amor. No sempre, perquè els pesats són pesats, eh? Una altra, els que fabriquen flautes. Doncs mira, tenen frase feta. Per qui diu que la fusta de maig fa bona música? Doncs es veu que les flautes que en surten, si és fusta tallada al maig, doncs diuen que és molt millor, no ho sé. Una altra frase que topa directament amb les formes de criança d'avui dia, però jo us la dic perquè l'he trobada, fa així. A música de Brahms... contrapunt de garrotada. És a dir, davant d'una situació rebel, actitud enèrgica. No cal prendre-s'ho al peu de la lletra, si us plau, cap garrotada, no violència, no. Però sí, una actitud ferma, a música de Brahms, contrapunt de garrotada. I acabo. Una que cau pel seu propi pes. Acabada la música, acabada la festa. I una altra que ens recorda la societat material en què vivim, que fa així. No hi ha res que alegri més que la música i els diners. Vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man. Sonar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Doncs res, que visca la música.
Visca.
I Bernat,
que acompanyin els diners sempre.
Això mateix, també. Gràcies.
Bona setmana. Díselo, Rosy. Que jo sé que no és culpa ser milionària.
Ràdio Estel. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
No us queixeu. Ja comencem la taula de diàleg queixant-vos, eh?
No, Roger Pedrós.
Que és maco. Aleix Cabrera, hola.
Bona tarda.
Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda a tothom. Aquí estem un altre cop.
Aquí estem un altre cop.
I la Roser Pedrós, que et vam trobar a faltar l'altre dia.
Clar, sí, noi.
No, però noi.
No, no.
Com tot, la IT no es pot, no, es pot deixar.
Hi ha prioritats a la vida.
Evidentment.
S'han de respectar.
Enviem una salutació especial a la Joana.
I tant.
Justícia, que avui no podrà estar amb nosaltres.
Una salutació, diguem-ho, molt justa.
Totalment. Mai més ben dit, eh? Encaixa, perfecte.
Mare meva. Escolteu.
Avui venim forts, eh?
Ja us veig. Ja us escolto. Ja és de tot. Aleix, jo et diré... Mira, ja fa així, soc el cap. Jo si en algun moment... Jo estic aguantant aquí, però estem tots amb un refredat de fabricació pròpia.
Ja passa, eh?
Hi ha una passa...
De refredats.
I de refredats i de panxa, eh? Perquè el Biel Durant ja ens ho ha dit que no.
Aquesta no la tenia controlada i fa una mica de por. Sí, perquè, sí. Mira, el refredat passava el paquet de mocadors, però...
Sí, l'altre no, l'altre. No, no, sí. La
sort de la
Jaque,
que m'ha baixat una infusió ara per acabar...
T'han de cuidar, t'han de cuidar, si no malament.
Ai, fills. Bueno, escolteu, Barcelona acollirà... Volíem compartir amb vosaltres aquesta notícia, que avui nosaltres també li hem posat a la lupa. Barcelona acollirà la sortida del Tour de França del 4 al 6 de juliol, però estem parlant del 2026, eh?
Sí, sí.
Com ho veieu, això? Perquè, ostres, no sé, em dóna la sensació que entre l'esdeveniment de Louis Vuitton, que m'han parlat aquí, us en recordeu, sí, al Parkway... Fórmula 1 demà, Passeig de Gràcia. Copa Amèrica de vela. No sé, en què penseu que s'està convertint Barcelona?
Bé, ho dèiem ara abans d'entrar, no?, que és una ciutat de postal.
Total.
Jo li diria que és una ciutat aparador, molt venuda de cara a la galeria, de cara a un públic extern.
Molt superficial,
ja siguin,
amb tot
ja
això.
Ja siguin empresaris, ja siguin, doncs, turistes de tota mena, però a vegades sembla que es dona una mica l'esquena a qui vivim.
Exacte.
En diversos aspectes.
Es deixa de la mà una mica a qui verdaderament s'ha de protegir i donar-li pues, les necessitats que té.
I se'ns
té abandonats.
Sí, l'altre dia va sortir la notícia justament que es faltava la part del Passeig de Gràcia on hi haurà aquesta desfilada,
exacte,
diguem, desfilada de la Fórmula 1.
És demà, eh?
Sí, sí, demà.
Bueno, no anem tan lluny. I s'ajunta... que han iniciat també les reformes de la Rambla.
Correcte.
Exacte, però aquí anava, que dius, que curiós, no? Sembla que de cop hi havia com una notícia que tapava l'altra, sí. Dius, per què ara la Rambla, no? Perquè, bueno, potser és que volem dissimular una miqueta l'altra, no? Que va més encarada amb un aspecte privat, que
evidentment,
és la competició de Fórmula 1.
Per tant, d'alguna manera, creieu que els veïns es queixen amb raó?
Vull dir, que sí.
De fet, sí. Jo sóc un dels veïns afectats, per exemple, pel tema soroll. Ho puc dir, eh? Aquests últims 4 dies, a mi el sonar... Mira, l'altre dia una companya també de Coral, que és veïna també del barri, de Font de la Guatlla, sí. Em deia, diu, és que em ressonaven els vidres, em vibraven els vidres. Sort que no feia calor i podíem tenir tot tancat. I tot i així estaves dintre de casa i senties els batecs, perquè són batecs, els baixos del sonar que hi havia allà a Maria Cristina. I em fa gràcia
això
perquè...
Això és inaguantable,
li diuen,
eh?
Sonar de dia i fa molta ràbia perquè comença de dia, però fins a 1 de matinada. I clar... Una horeta, 2 horetes, dius que un festival.
Clar, passa res.
No passa res. Però tot el dia i 4 dies seguits és molt molest. Per tant, puc entendre els veïns de la part, diguéssim, de Tucana, Badalona, Sant Adrià, que es queixen pel Primavera Sound. Puc entendre els veïns, doncs, que es queixen de les places i les terrasses de Gràcia, en les festes de Gràcia, d'altres barris, no? Perquè realment, al final, Barcelona pateix...
És una esquizofrènia,
sí,
continua.
Per una pressió turística, la pressió del turisme, la pressió del soroll, la contaminació, que aquest és el gran invisible de la ciutat, però que tenim un aire que no ens el mereixem. I no es fa res.
Mira, no sé, perdoneu que entrellaci ara aquest tema, però ara m'heu fet caure. A vosaltres, perquè ara que deies tu, Aleix, oh, és que això és... diuen això, no?, que és un cop a l'any, que tal, no sé què. Sant Joan, un cop a l'any, també. Sou amics dels petards, vosaltres, o no?
Jo moderadament, de tota la vida. Els moderats, vull dir, sense grans ressonàncies.
Però com celebreu la revetlla? Teniu alguna manera... Que, per cert, l'altre dia en Pau Escots va dir que s'havien de menjar musclos.
Sí.
Sí?
Fes uns 5 cèntims d'això.
Sí,
només
sí.
Ens falten les
perquè jo baixaré el Delta de l'Ebre, vull dir que digue-m'ho perquè allà els músculs són molt bons.
Ho vols saber? Doncs mira, sí, sí. T'ho explica ell mateix, Pau Escots.
En teoria, és tradicional menjar-ne per Sant Joan. Per la revetlla de
els
Sant Joan.
Els musclos?
Sí, la nit del Sant Joan es mengen musclos. Sí, les tradicions aquestes que es perden.
Tu has menjat musclos alguna vegada per Sant Joan?
A casa, sempre.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Deuen vindre d'origen belga, perquè no ho entenc. Jo és la primera vegada, amb 72 anys, que faré el divendres. És la primera vegada que ho sento.
Tu, per tant, el dia 21.
Sí.
El dia 21.
Sí.
Val,
jo és un dia així una mica raro.
Perdona, ara...
Estiu, primavera...
Sí, Roser, l'altre dia vam parlar amb el Daniel Florenza, que és el director de l'APM, que sí, ja sabeu que van celebrar els 20 anys, sí. I els hi van posar doncs, retalls del que ha, el que ha estat la fabricació pròpia aquest any, i tu ets un d'aquests retalls.
Ah, sí?
Jo no sé si te'n recordaràs d'aquell moment. Era un moment...
A veure, explica jo.
Era un moment en què estàvem aquí xerrant a la taula de diàleg, com fem dimarts, i vam parlar de... Era el moment que estava... Que era notícia la Muixca, per unes declaracions...
Ai, sí, home!
Que havia
la
fet...
La Moussaka! Ai, me l'alegro! Mira, veus?
Bueno, llavors... Ve Aniol Florença, i clar, doncs, li vam preguntar, òbviament, pel millor tall de l'APM, que ara us ho pregunto a vosaltres, aneu pensant quin és per vosaltres el millor tall de l'APM.
És que en té tants...
Ell va dir el prou de Josep Cuní.
Home, aquesta home, ja és...
Sí. A més, jo el vaig viure en directe, aquest.
Sí, jo també.
El dia de... Sí. I, era...
Però estaves al plató?
No, per l'espectador.
Sí. Era per veure'l, eh?
Sí.
Bueno, doncs ell, per ell era aquest. I nosaltres vam dir, ara ens has d'ajudar aquí a fabricació a veure quin és el millor moment de la temporada. Sens dubte, un dels millors moments de la temporada ets tu.
Sí.
I, de fet, Aniol Florença va dir, per ell també ets tu.
Oh,
o sigui, que ho sàpigues, Roser Pedrós.
Sí, ara me n'entero, mira, veus?
Que l'APM...
De protagonista sense saber-ho.
Hi haguéssim fet de tot aquí, haguéssim posat memes de tot una mica. Què, els nostres companys... Sí, fem una cosa, recapitulem i just li vam ensenyar això a l'Aniol Florença i també al Pinheiro, al Manuel Pinheiro, que també va estar amb nosaltres, a l'Homo APM.
Sí.
Recuperem el moment? No. Escoltem, millor del fabricació.
Epa!
Tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Bueno, no tinc res especial per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes, no tinc cap problema.
Mallorquins! Au, au, au.
Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, acompanyat d'amics, bona temperatura...
Ah, sí, que vols més.
No hi ha grans tensions.
No puc presentar?
Sí, per favor.
En tots vostès... Lo millor historiador de Catalunya, Jordi Mercè! Ai, no, perdó, li he canviat la nova mare, perdó.
A veure, Roser, saps què és això o no?
Home, és la Moussaka, no?
Què?
Però acabar-ho de dir i pum! Aquí d'encendre's la llumeta.
Però qui és, Roser?
Eh?
Qui és?
La Moussaka?
Diguem que fa una música molt sabrosa.
Oh, i tant! I està de pala.
Sí. Fa una música que alimenta la música.
Oh. Nois, esteu inspirats avui, més que mai, sempre ho esteu.
Però d'aquests talls, això és...
Et va triar tu, eh?
Bueno, doncs mira, moltes gràcies, el felicito. Veus?
Teniu un moment ja ràpid als 20 anys d'APM? Amb qui us quedaríeu, vosaltres?
Ah, no, jo és que no us tenia molts.
És que n'hi ha molts.
Ah, digue'ns en 5 o 3, així.
APM? Va, ostres, triem, mira, no el Manu, l'Homo APM va triar el del Creixell, l'entrenador de futbol que estava enfadat.
Ja, però està molt vist.
Molt vist. Va, quin més? Uf, el Samatau Paco.
Sí, aquest,
mira... Ja és un tradicional.
Aquest jo crec que mereix un lloc al púlpit.
Sí.
Perquè... S'ha integrat en el vocabulari col·lectiu.
Inclús
no?
De la canalla.
Sí.
O l'Elia Oparda, no? Aquella noia
també.
Que...
Però el Samata Opaco és dels bons, és dels bons.
Sí.
Perquè tothom ho diu.
Sí,
i
sí.
Ho diu sense saber d'on ve.
Exacte.
I ve d'aquí. Sí, sí.
Va, no volíem... Queden pocs minuts, però jo no sé... Si... Què fèieu ahir la nit? No vull ser aquí...
Ja sé per on vas. Però i la nit, mira, no, jo vaig acabar...
Jo estava a la ràdio.
Ah, sí?
Sí, jo de ràdio.
Carai,
i a quina ràdio estaves? Que ens vas fer el salt.
No, ja saps que comparteixo. Que no? Catalunya Ràdio i Ràdio Estel.
Val.
La Maria... Com se diu de cognom? La de la música.
La Maria Sierra Rodríguez.
Sí, oi, m'encanta. Fa unes...
Música...
Oh.
Increïble.
Llavors sento la música...
Va.
Llavors sento la nit dels ignorants.
Home!
Per edat...
I perdoneu, la nit dels ignorants...
Per edat, jo també l'escoltava quan la presentava el Carles Cuní.
Ui, tant!
Imagina't.
Que té 30 i pico d'anys.
És que t'enganxes en 0,
sí,
i de fet, ara parlant de pífies, la nit dels ignorants, i en la pífia aquesta setmana...
Ah, sí, de la senyora que roncava.
De l'Elisa. Hola, Elisa, i se sent...
Roncant!
Clar, no, i pobra Elisa, és que ja va, ella ja va avisar que estava dormida. I el Solà ho diu, no? Sí, sí. Diu, ja t'ha dit com ho salva, eh? Sí,
hombre, que bé que és un gran professional, la veritat.
Bueno, posem una mica, posa una mica de tor. Va, Paula, que us volia preguntar. Us ha enganxat on a vosaltres?
Mira,
s'ha acabat ja, eh?
En parlàvem fa una estona, no l'hem seguida.
No, perquè, ni ell ni
perquè... Aquests moviments de masses, a tots dos, coincidim en això,
sí, sí,
eh, Roser?
Sí, coincidim.
Quan una cosa és tornat com tan de moda i les masses totes hi van allò com a xais, perquè hem fet servir aquesta expressió,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
A nosaltres ens fa l'efecte dissuasori.
Ah?
I pensem, sí. Deixem-ho reposar.
Ja, en el seu moment.
Aquí arriba el moment d'agafar-ho.
A mi em va passar una cosa. Quan es va fer el primer documental del 30 minuts, que el va fer el Carlos Porta, estic parlant ja d'uns quants anys, la vaig veure i em va impactar, i em va impressionar. Mm? I ara, potser, no sé, és perquè estic en un moment molt sensible i tal,
que
he volgut aparcar. I a més, com n'han fet tanta propaganda, que és el que deies tu, Aleix, doncs l'he deixat, i bueno, suposo que en veuré algun. El que sí vull veure, d'immediat, és l'Albert Om, que li va fer
l'entrevista posterior.
Perquè a mi m'encanta l'Ol. També havia estat jo amb l'Albert Om, eh?
Havies estat, vols dir...
No, amb Islàndia, havia participat...
Ah, és que
no,
clar,
no, amb el bon sentit. Oi, la mussaca. Hi havia estat, ja? No vegis.
A quina època?
Pues al principi, clar. De l'Islàndia. Sí.
Veu una Islàndia?
No, el programa que feia Islàndia. Oi, t'estàs quedant amb mi, eh? Oi, com estem
avui?
Estem revolucionats.
Ha de venir la Joana...
Això és la primavera.
Per fer sí. Què?
Que s'està acabant i no sí, seguim el temps.
Hi ha de venir la Joana...
A imposar justícia.
Molt bé. Escolta'm una cosa. Va, tenim un minut.
Com estem? Ens ha passat ràpid.
Clar.
I no hem fet res.
Límits del periodisme, sobretot de, quan parlem de true crime, perquè de fet en parlarem demà, aquí en aquest programa. Esteu atents, demà a les 4 estarem amb en Vicente Garrido, que és catedràtic de Criminologia de la Universitat de València, perquè ens analitzi el fenomen del true crime que estem vivint, no? Perquè és el que dèiem, com a societat, també, no? Que tenim com aquesta sensació de que nosaltres formem part d'aquest jurat popular, vull dir, no? No sé com ho veieu. Sí. Bueno, ha quedat clar la vostra postura, que heu preferit allunyar-vos.
Sí. No, però sí que estic d'acord en que cal posar-hi, no sé si uns límits, però sí que una ètica, una deontologia aplicar-la, perquè el Carles Porta, per exemple, fa molt bé els seus productes, però la moda hi és, que és el que deies tu ara, i se'n comencen a fer de true crimes a altres plataformes i canals, i la línia es passa a vegades.
Demà més, a les 4, al cacau de les 4, parlarem també amb el Marc Balcells. Sí, ho hem de deixar, que hi entra l'Ignasi. Adéu, Roser, adéu, Aleix.
Adéu
a tots vosaltres. Fins demà.